Estem a portes d'un cap de setmana, divendres. Recorda que dilluns entren les noves restriccions que passaran de municipals a comarcals, que els bars i restaurants podran obrir una hora més a cada franja, l'esmorzar i el dinar, i d'altres cosetes que es van flexibilitzant. A més, continuen baixant els ingressats als centres hospitalaris. Per tant, sóc el Ricard Álvarez i d'aquestes i altres notícies te'n parlo tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes del cap de setmana, portem avui divendres, 5 de febrer del 2021, portem una setmana amb campanya electoral, amb mítings, sí, sí. El que van dir que, bueno, escolta, potser que no en fem, en fan igual. Ara, això sí, demanem a la gent que no es mogui d'una comarca a l'altra per anar a un míting, però fer-lo el fem igual. Ahir sense anar més lluny, els magraners, Esquerra Republicana de Catalunya, amb tots els pesos pesats, tots, aquí, al pavelló de Magraners. En fi, tot seguit, busquem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui, a l'entrevista electoral, estarà amb nosaltres Pau Juvillà, que es presenta com a candidat a Lleida per la CUP. També escoltarem el Melo Malo, amb l'Andrés Rodríguez. A partir de la una, el divendres de cine, amb la Laura González. Parlarem també de la Fira d'Oli de les Borges, que està en marxa ja avui, aquesta edició, de manera, doncs, telemàtica, però està en marxa i és un projecte interessant que ja veuràs a l'entrevista, que jo crec que li has de donar una oportunitat, i acabarem camí cap a les dues amb l'Espai Groc, evidentment, com sempre, en totes les propostes del món de la cultura, dels espectacles artístiques, etc. Hores d'ara, fregant els 15 graus ja a la ciutat de Lleida. Per cert, tenim pols del Sàhara amb suspensió i, per tant, la visibilitat, encara que no sembla evident, però està reduïda fins als 12 quilòmetres. Per tant, si notes aquesta, allò que dius, saps quan dius, és que el cel no està del tot clar, doncs és això, és això. Avui pot ser un dia molt temperat i segurament tenim baixada de temperatures de cara al cap de setmana. Però ara ens anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixin predominant els intervals de nuvolats al cel amb probable calitja. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes de 21 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 20 a la Seu d'Urgell, de 19 a Tàrrega i de 14 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant de fluixa moderat amb predomini de la component est. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem a la província de Lleida que es mantinguin els intervals ennuvolats al cel, mentre que al Pirineu tindrem cels ennuvolats. S'esperen precipitacions, principalment al Pirineu i al Prepirineu, on poden ser localment moderades, mentre que la resta seran més febles i menys probables. La cota de neu baixarà dels 2.100 als 1.400 metres. Per últim, les temperatures diurnes baixaran demà en general, amb unes màximes previstes de 16 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 15 a Tàrrega, de 13 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies. Gràcies, Moisés. Fem una pinzellada a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Abans d'entrar al tema coronavirus, demanen més protecció laboral, social i sanitària per a les treballadores de la llar immigrades. Un estudi liderat per la Universitat de Lleida assegura que les condicions laborals perjudiquen la seva salut física i psicosocial. I comencen avui els simulacres de votació per assajar els protocols sanitaris als col·legis electorals del 14 de febrer. Sentiments contraposats entre els membres que formaran part de les meses en una reunió a Sant Julià de Ramis, però s'ha d'assajar i s'ha de veure que tot es pugui desenvolupar amb les màximes garanties pel que fa, doncs, evidentment, aquest any amb el tema de contagis. Salut ha acordat prorrogar 15 dies més la intervenció de la residència Fiella de Tremp per tal de garantir-ne una correcta gestió. Fons del departament han confirmat que la decisió s'ha pres sine die, malgrat que el centre és verd i no compta amb casos positius de Covid-19 des del 24 de desembre. El brot que hi va haver a finals d'any va afectar la pràctica totalitat dels residents i gran part dels professionals i va causar ull. La mort de 61 usuaris. Paral·lelament, també s'ha acordat prorrogar 15 dies més, també, la gestió en una altra residència. En aquest cas, parlem de la de Sant Josep de Malpartit al Picat. Aquí el brot encara és actiu perquè la transmissió del virus és activa. Al centre s'havien comptabilitzat 8 usuaris morts pel virus a finals de gener. I el Departament de Salut ha començat a dispensar aquest dijous les primeres dosis de la vacuna Moderna contra la Covid-19 a Lleida. Ho han fet a la seu del IRB Lleida, on s'ha vacunat a professionals de l'Hospital Nadal Meroles, del mateix Institut de Recerca Biomèdica i també sanitaris que estan a primera línia de la lluita contra el virus. Segons Salut, entre les vacunes de Pfizer i Moderna s'ha subministrat un total de 1.324 dosis a Lleida. Són bàsicament segons i primeres dosis per residències i en menor grau segones dosis per a sanitaris. I la xifra de pacients ingressats per Covid-19 als hospitals públics i privats de la Regió Sanitària de Lleida continua baixant i avui divendres se situa a 174, menys que ahir dijous. I segons dades de Salut, les persones en estat crític a les UCIs també baixa, n'hi ha un total de 38, una menys. Les dades ens diuen que a la Regió Sanitària del Pla de Lleida el risc de rebrot se situa als 548 punts i la RT al 1,05. Segueix pujant centèsima. Allí està, 1,05. En canvi, a l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot baixa als 328 punts i la RT baixa a 0,71. Al conjunt de tot Catalunya, el risc de rebrot és de 478 punts i la RT està a 0,92.
Eleccions al Parlament de Catalunya a COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Estàs informat.
Doncs mira, ja ha passat una setmana. La primera de campanya electoral va ser divendres passat, a la mitjanit, quan es va engegar aquesta campanya electoral. I nosaltres arribem a la quarta entrevista. Posarem, doncs, el punt i final en aquesta primera setmana d'entrevistes. La setmana vinent més. Avui està amb nosaltres el Pau Juvillà, que és el candidat de la CUP per Lleida, al Pirineu i Aran, aquestes properes eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, Pau.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Què tal? Com estàs, per cert?
Doncs, una miqueta malalt, perquè aquesta setmana encara estic combinant la meva feina, la meva jornada laboral de 8 hores amb la campanya i, a més, doncs, amb la meva família, i està una mica... Estàs una mica estressant, però bueno, és allò que diuen en castellà, que sarna con gusto no pica. Doncs ens adaptarem i seguirem endavant.
Com va la campanya?
Doncs bé, jo la veritat és que estic molt content. Els inputs són positius, els inputs de la gent, i després també tenim la gent molt mobilitzada pel territori. Estem fent actes cada dia a diferents llocs de Ponent, de Pirineus i de l'Aran. I bé, jo crec que estem contents.
Com afrontes aquestes eleccions pendent d'aquest judici per desobediència, podent ser inhabilitat?
Doncs les afrontem amb fermesa. Nosaltres estem convençuts del que vam decidir col·lectivament. Creiem, doncs, que posar uns altres drogs a la façana de l'Ajuntament no és propaganda política, no és demanar vot per cap partit, sinó que és bàsicament posar l'estat espanyol contra el mirall i recordar-li, doncs, que aquest és espanyol, que s'autonomina democràtic, doncs té presos polítics, i per això entenem, doncs, que això no pot ser de cap manera punible, i, diguem-ne, l'afrontem amb normalitat. És una acció que vam dur a terme, el que deia, de manera col·lectiva i decidida, i per tant ens mantenim.
Teniu data, per cert, pel judici? Hi ha data, ja?
No, la Fiscalia va fer la petició de pena fa 10 dies o 8 dies. Ara nosaltres hem de respondre, no?, amb les nostres al·legacions, que crec que s'acaba el dia 8, i a partir d'aquí, doncs, en funció de l'agenda judicial, es posarà data. El meu advocat, perdó, Déu, doncs, que segurament serà després de l'estiu, però no es pot saber.
Pau Juvillà Ballester, nascut a Lleida, ets biòleg. Actualment treballes en una entitat de control en els camps de la prevenció i control ambiental i en l'àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
Sí, senyor.
I què tal? Et volia preguntar, no és per la campanya, però ja que estàs al ram per entendre'ns, i destinem els recursos necessaris a la protecció forestal i sobretot contra els incendis?
Jo crec que se'n podrien destinar més, que és una carència en general del sector públic. Jo crec que el sector públic moltes vegades està infradotat i en casos d'aquests importants, no solament aquests, sinó també, per exemple, la sanitat, que jo crec que en aquest cas, en el cas és quan, no, quan fa mal, és quan tens compte de les teves carències, no? Quan hi ha una pandèmia ens donem compte doncs, que la sanitat, veiem que la sanitat va sofrir retallades molt importants i llavors tot més a córrer, doncs és una mica el mateix. Jo crec que cal incidir més perquè són coses de salut i de seguretat pública i a més a més que redunden en la vida digna de tothom.
Pau, tornant al tema de les eleccions, és important que la CUP tingui presència al Parlament de Catalunya?
Home, jo diria que sí, si no, no presentaria, però... Però sí, jo crec que sí, perquè la CUP doncs és una alternativa que el que fa és conjugar aquesta voluntat de construir la República Catalana, però construir-la per fer alguna cosa, per canviar-ho tot, per tenir unes idees dignes, per aconseguir doncs, posar al centre les persones, i jo crec que és molt important que la CUP tingui una força important en aquestes eleccions per tal de que es puguin girar algunes polítiques doncs, que ha fet l'actual govern de la Generalitat.
Vosaltres aposteu pel tema de la independència, però, escolta, creus fermament que la independència és la solució de tot? O sigui, no hi ha una altra manera?
La solució de tot, primer, és la solució democràtica, decidida per tothom, i això actualment no és possible. I nosaltres trobem, o nosaltres pensem, que sí, que cal trencar els marcs constitucionals, que cal trencar els marcs que ens uneixen a Espanya. Això no vol dir que un cop independents i, a més, lliurement decidim el tipus de relació que volem tenir amb qui sigui. Però entenem, doncs, que actualment a la Constitució, l'estat espanyol és un estat i una Constitució que ens empresona en el sentit, per exemple, de millores socials. El Parlament de Catalunya ha aprovat diverses lleis que suposaven un avenç social, com pot ser, per exemple, la llei dels lloguers, la llei de pobresa energètica, la llei de canvi climàtic, i totes aquestes lleis han estat sistemàticament laminades per l'estat espanyol. Llavors nosaltres el que defensem és això, és posar-hi al centre d'avançar socialment, doncs ens trobem doncs, que aquest estat el que fa és no permetre'ns doncs, que les persones, els catalans i catalanes, la gent que vivim a Catalunya, puguin avançar socialment. I això doncs, entenem que es canvia, que es trenca, doncs assolint aquesta independència i una independència que sempre té en compte doncs, el marc dels països catalans.
Però unilateral, pactada o com?
Nosaltres sempre diem... A parlar amb diàleg, però clar, perquè per poder fer diàleg hi ha dos que han de poder parlar. I aquí nosaltres no hem vist mai cap voluntat de l'estat espanyol de pactar una cosa tan democràtica com votar. Nosaltres entenem perquè no es pot votar. Jo vaig estar a Escòcia al referèndum que vam fer doncs, fa 4 o 5 anys i la veritat és que donava gust, perquè el debat que es feia era el debat que precisament estàs plantejant tu ara, de què és millor o què no és millor, i per què és millor i per què no és millor. I és un debat que, a més, penso que és molt enriquidor. Clar, quan no et deixem fer ni el debat, doncs tens un problema. I llavors nosaltres parlar, sí, evidentment, sempre, amb un full de ruta, amb unes postures clares, concises i amb un resultat clar.
Ara que dius això, els partits que hi ha actualment a la Generalitat, creus que en el seu moment el tenien fet, aquest full de ruta, o va ser un brindis a l'aire?
Jo crec que va ser una barreja de moltes coses, entre les quals que ningú pensava que l'estat espanyol reaccionaria com va reaccionar el 1 d'octubre. M'agradaria pensar que sí, segurament vam molt, i segurament nosaltres també, vam pecar d'ingenus doncs, o vam pecar de no tenir-ho preparat, però també segurament és perquè aquesta ingenuïtat ens portava a pensar que era impossible que s'aturés una consulta democràtica, i per tant, i que era impossible que s'aturés una voluntat majoritària expressada democràticament.
Ja anem un moment al vostre programa. Em parlaves ja del tema de la sostenibilitat. M'alegro que la majoria de partits tregueu aquest tema perquè crec que és un altre dels grans problemes, ja no de Catalunya a Espanya, sinó a nivell de planeta. Vosaltres com tracteu el tema del canvi climàtic, sostenibilitat, energia, etcètera?
Sí, jo estic d'acord amb tu. El canvi climàtic és un dels reptes d'aquest segle que estem ara, no a Catalunya, ni a Espanya, ni a Europa, sinó per tot el món, i això sí que és una feina conjunta que, ja està, que penso que no s'està fent prou bé, però nosaltres, per exemple, el que plantegem és tenim una llei de canvi climàtic aprovada per la Catalunya. Aquesta llei té molts efectes per exemple, té diferents taxes, per exemple, doncs els vaixells, els grans vaixells que transporten d'oxid de nitrogen, té taxes també per reduir fumes de CO2, i crec que hi creiem que això s'ha de poder desenvolupar i que aquests diners, aquests impostos, han d'anar redundats, tal com diu la llei, a mesures d'implementació contra el canvi climàtic. També hi ha doncs, la llei de la biodiversitat, que també entenem que és una llei que caldria implementar, i també, doncs, i és un dels que treballo jo, tenim una llei de residus del 2009, que ja ha quedat desfasada, perquè és una llei que va més centrada al reciclatge que a la reutilització. Ara s'està impulsant més la idea aquesta de reutilitzar i de poder tornar a donar vida a una cosa que és reciclar, i per tant hi ha diferents aspectes sobre medi ambient que creiem que seria impossible, que seria important, perdó, d'implementar en breu.
I la sanitat, perquè clar, la sanitat ja hem vist que arriba la pandèmia i ens ha ensenyat la crua realitat, s'arregle amb una mica més d'inversió o s'ha de canviar més a fons?
La sanitat, en primer lloc, el que et deia abans, va haver unes retallades perquè tot ve d'alguna cosa. I el que ens trobem ara ve d'unes retallades que va dur a terme el govern de Convergència al seu moment, en aquella austericida que vam tenir, no? I ens trobem ara doncs, aquells resultats, no? d'una sanitat que és molt important perquè suposa una democratització dels drets de les persones, no? De que qualsevol persona pot tenir una sanitat que, a més, és excel·lent. Jo, malauradament, aquest estiu l'he tingut que tastar bastant i puc assegurar doncs, que tenim una sanitat excel·lent. I s'arregla, nosaltres pensem que s'arregla amb dues coses. Una, més inversió de personal, més inversió d'equips, però també amb revertir la privatització que s'està donant a terme doncs, en alguns hospitals i en alguna part de la sanitat que s'està trencant per vendre algun tros. No? Nosaltres sempre hem pensat que hi ha coses que sempre han d'estar en mans públiques i de ben segur la sanitat n'és una.
I en matèria d'educació, estem bé com estem?
Bueno, aquí a Lleida estem fatal, perquè aquí a Lleida tenim doncs, la taxa de segregació escolar la segona més alta de Catalunya. I és una cosa, també, la sanitat com l'educació són dos pilars bàsics del progrés social i de la justícia social, de que qualsevol persona, doncs sigui qui sigui, té uns drets, no?, que són, diguem, a no emmalaltir, o si ets de malaltia, tindre un cuidado i després, doncs, a tindre un ensenyament, i cal, això sí que cal, doncs, actuar-hi decididament. També, doncs, el que et deia, aquests dos pilars dotant-los, econòmicament, de personal, però també a nivell de llei, com et deia, a nivell de segregació. No pot ser que tinguem aquest nivell de segregació a Lleida o que tinguem, doncs, per exemple, la BIS fa gairebé mig any que es tancaven dues escoles pel tema de la segregació. Sí. Però el que s'ha de fer és un decret d'admissions que ajudi a repartir els alumnes per tot arreu, que hi hagi una distribució igual, que no hi hagi escoles absolutament segregades com passa ara, i creiem que cal avançar cap aquí.
Ara que parlaves de Lleida, de cara a Lleida, quines creus que són les principals necessitats pel territori?
Doncs moltes. La veritat és que moltes. Mira, n'hi ha una, ahir ho parlàvem, una que s'ha de fer ja, que és només entrar, s'ha de fer ja, que és garantir el dret a l'avortament a les dones dels Pirineus i de la plana de Lleida. No pot ser que la gent dels Pirineus en ple segle XXI hagi de fer 200 quilòmetres per poder exercir un dret bàsic com és el dret a l'avortament reconegut legalment. Per tant, això és una cosa que es pot fer i que s'ha de fer ja. Però n'hi ha molts altres, eh? Nosaltres pensem, per exemple, doncs, que a nivell de pagesia, nosaltres defensem una pagesia arrelada al territori, una pagesia doncs, que ara mateix té davant dos problemes molt greus. Un és l'especulació de la terra per uns fons d'inversió que estan utilitzant aquest bé comú per especular, per guanyar diners, i per tant aquí cal fer-hi un banc de terres, cal protegir aquesta terra, i de l'altre els preus justos, no? I després, doncs, hi ha altres aspectes importants, infraestructures de monocultiu, del turisme, per exemple, al Pirineu, que suposa un 26% del PIB, quan la mitjana catalana és un 11%, i per tant cal diversificar doncs, l'economia en el Pirineu, cal, a més, garantir que al Pirineu i també la plana, alguns de la plana, a qualsevol poble, poblet o qualsevol persona té els mateixos drets a Lleida que a Barcelona. Hi ha una feina molt ingent per fer.
Sempre s'ha dit que Lleida, en els diferents governs de la Generalitat, no ha acabat de tenir massa pes dins dels consellers. Això com se soluciona? Portant una conselleria a Lleida, exigint una consellera o un conseller de Lleida, o cap d'aquestes?
Jo crec que soluciona de dues maneres. D'una banda, fent un pla territorial de la Generalitat, que és un pla territorial en visió global. I això inclou Terres de Lleida, però també inclou Lleida, Pirineu i Aran, però també inclou, per exemple, Terres de l'Ebre. Hi ha una part del Principat doncs, que doncs, que sistemàticament, diguem-ne, no diria que està més oblidada, però sí que és veritat que té menys atenció que d'altres llocs. I això ens passa a nosaltres, passa a Terres de l'Ebre, passa a una part de la Catalunya central, la que és més, doncs, muntanyosa, i passa també a una part de Girona. I per tant, això es soluciona d'una banda, creiem, amb un pla territorial amb visió global, amb visió de país, amb visió d'equilibri territorial. Nosaltres sempre ho diem, per què tots els equipaments de la Generalitat han d'estar, o la majoria han d'estar a l'àrea metropolitana? Per què l'escola de bombers no pot estar, per exemple, a Tremp, no? I fer fora, doncs, l'exèrcit i posar l'escola a Tremp. Això seria una cosa. I la segona cosa, evidentment, conseller, sí, i també hi ha una altra cosa que caldria fer aquí. El conseller de Lleida no cal que sempre sigui d'agricultura. Jo crec que a Lleida podem fer altres coses, a part de fer una molt bona agricultura, també sabem d'economia, també sabem de moltes altres coses, i per treure aquest estigma una mica, no?, sí, de Lleida agricultura, i la resta del món sap de tot, no?
No, jo crec que podem
tindre un, dos o tres consellers, i no necessàriament d'agricultura.
Estic d'acord amb això. El tema d'agricultura, hi ha un tema pendent, però pendent no de fa un any, sinó de fa 30 anys, que és la campanya de la fruita, sí, en la que, per desgràcia, no només hi ha involucrada la Generalitat per buscar una solució, sinó el govern d'Espanya, ajuntaments, diputació, consells comarcals, etc. Estem a un pas, perquè sembla lluny, però estem a un pas de la campanya de la fruita d'aquest estiu, altra vegada en pandèmia. Vaja, veus manera de posar-hi mà i solucionar aquest tema d'una vegada?
És que aquest tema s'ha de solucionar. No pot ser que el que dèiem abans, que en ple segle XXI hi hagi gent dormint als carrers. Gent dormint als carrers que ve a treballar, i això és gravíssim. El canvi aquí passa quan passa a ser un problema invisible, quan aquesta gent està dormint al castantí i no se'ls veu, quan passa a ser visible. Però el problema és el que deies tu, fa 20 i escaig d'anys que existeix, i és un problema que ningú ha actuat de manera decidida, i que any rere any, malgrat els avisos del comitè, quan s'acaba la campanya sempre s'anuncia que es faran mesures, ens trobem, doncs, que hi ha mesures, que la gent ha de tornar a dormir al carrer, i això és inacceptable. Què s'ha de fer aquí? Què entenem nosaltres que s'ha de fer? Una cosa que s'ha començat a fer, que s'ha de reconèixer, que és posar d'acord diferents administracions. Diguem, la responsabilitat no és sol de l'Ajuntament de Lleida, sinó de la Generalitat, també de la Diputació i també de les consells comarcals. Perquè el que s'ha de fer és una visió global sobre això. Com? Garantint sostre, garantint una xarxa d'albergs per la gent que ve a treballar, i després fent complir la legislació laboral que obliga a que aquella gent que contracte treballadors ha de garantir-los un sostre. I això s'ha de fer actuar amb contundència. Això no vol dir, i vull que quedi clar, la criminalització de la pagesia. És una minoria que fa això, però aquesta minoria ha de caure el pes de la llei a sobre, i és així. Uh-huh. I d'altra banda, el que et deia, garantir dignitat. No pot ser que una gent que va treballar no tingui sostre, estigui dormint al carrer.
Pau Juvillà, canviant de tema, les enquestes són enquestes, ja ho sabem, però sí que de vegades marquen tendències. Les enquestes diuen, independentment de qui guanya o qui no guanya, que no hi haurà majories absolutes, per tant, s'haurà de pactar. La CUP, amb qui podria pactar i amb qui no?
Val. És una pregunta fàcil i difícil, eh?
Sí.
Jo crec que hi ha dues coses importants. L'altre dia hi havia un tuit de Xavier Domènech que parlava d'això, no? Deia dos elements que jo crec que són interessants. Un, s'ha de veure la foto finish, s'ha de veure com acaba, perquè és evident que la CUP amb un diputat o amb 25 diputats no té la mateixa força per pactar i per assolir els compromisos electorals que ha promès. I això és important, no, i no solament per la CUP, per qualsevol partit. I la segona cosa és que, i també ho deia Xavier Domènech, que aquestes eleccions, el que surti, va molt de pandèmia i de rescat social. I això estem d'acord. Per tant, nosaltres què farem? Nosaltres treballarem conjuntament amb aquelles forces que busquin la República Catalana i que busquin per canviar-ho tot, per fer un progrés social. I en això ens trobarem. Això vol dir que hem d'entrar a governar? Depèn. Nosaltres tenim un programa electoral, i si el que nosaltres considerem que són línies vermelles, doncs ens posem d'acord, podem entrar. També podem fer una governança des de fora, o fer un, o modificar, diguem-ne, o estar fora, diguem-ne, impulsant i treballant, eh? No solament vol dir entrar a governar, però hi ha un programa electoral, i sobre això, en funció dels resultats, ens centrem en parlar a tothom això, que vulgui un progrés social i un progrés nacional.
I existeix alguna fórmula, a hores d'ara, per crear un govern en el que cap catalana o català se senti exclòs? O la majoria?
És que això és complicat en el sentit de que existeix alguna fórmula perquè l'estat espanyol, cap espanyol, doncs se senti exclòs. És complicat perquè quan guanya el PSOE i Podemos, doncs és possible que una part de la gent de dreta se senti exclòs, o de gent de PP, i al revés també. El que és segur, que més enllà del que senti, el govern ha de treballar pel benestar de tothom. Quan el govern, doncs, reforça la sanitat, està treballant per tothom. quan el govern reforça l'educació està treballant per tothom. Hi ha aspectes concrets i bàsics doncs, que fan que més enllà de sigles, doncs, el que fa el govern, l'acció de govern, sigui plural i sigui per tothom.
Però és que en els darrers anys, des de la classe política, s'ha insistit en polaritzar la societat i em dona la sensació que això afavoreix els partits polítics, però va malament per la societat en general.
La polarització, jo estic d'acord amb tu, no és positiu. I això ho hem vist, mira, als Estats Units fa no res, no? Mm. Hi ha un senyor que ha intentat polaritzar molt a la societat americana amb resultats greus. I crec que hi ha d'haver sempre la via oberta del diàleg, sempre. Això no treu, que per defensar els postulats que creus justos pugui ser vehement, sempre amb respecte, i això jo crec que nosaltres quan estem de l'Ajuntament de Lleida ho hem intentat predicar amb l'exemple. I després també hi ha un altre tema que és un tema recurrent, que és el que deies tu, no? Aquest concepte de classe política, que hi ha un decalatge entre la classe política o una part de la classe política i la ciutadania. Jo sempre dic que a tots els partits, o gairebé tots, he conegut gent molt íntegra, i ho dic amb el cor a la mà, gent molt íntegra i gent que ha treballat creient el que estava defensant. Però també he conegut gent que ha fet d'això la seva vida, que ha fet d'això el seu mitjà de treball. I a vegades, quan estàs pendent de no perdre la feina, que de no defensar el que penses, doncs això provoca un decalatge. Mm-hmm. I nosaltres diem, com fer això? El nostre exemple és limitar mandats i limitar sous. Que no vol dir que un polític hagi de viure la misèria, però tampoc ha de cobrar 6.000 euros, segurament, al mes.
Mira, Pau, em va perfecte que obris aquest tema perquè en aquestes entrevistes sempre hi participa el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet, que t'ha deixat una pregunta.
Bon dia, Pau. En primer lloc, felicitats per la presentació del teu llibre. I d'altra banda, et voldria fer una pregunta. El fet que la CUP canvi cada 4 anys de candidat no arriba a perjudicar les seues expectatives electorals, malgrat que ho diguin els seus estatuts?
Doncs és un debat. És un debat que hem tingut i que hem resolt, de moment, continuant la limitació per ampliar-la fins a 8 anys. Fins ara en teníem 4 i ara hem fet 8. Segurament el que pensàvem és que no hi hagi... Bé, ens fa falta més temps, però tampoc una eternitat, eh? És difícil aquesta línia per conjugar que no es converteixi en la teva feina, però el que deia el Francesc, que hi hagi aquest feedback d'experiència, i llavors hem pensat doncs, que dues legislatures ens ajuden, d'una banda, a aprendre, d'una altra banda, a consolidar persones, coneixements, i doncs, el que hem fet era això, no? Que ara puguem fer-ne 8, i així el que fem és, doncs, tinc un exemple, nosaltres com vam arribar a l'Ajuntament amb el Gavarrell, amb el Francesc, doncs la veritat és que anàvem una mica peixos al principi, perquè hem tingut aquest feedback anterior, no? I el que la idea de la CUP és que pugui existir aquest coneixement, no? Que el puguem conservar, diguem-ne, algunes persones i això que es pugui transmetre a d'altres. Per tant, sí, ampliar-ho, no eternitzar-ho.
I per acabar, Pau, et deixo els 30 segons per demanar el vot cap al vostre partit.
Bueno, jo crec que la CUP fa el que diu. I a vegades ens pregunten on és la CUP i jo sempre responc doncs, que la CUP és a Bellpuig municipalitzant l'aigua, que la CUP és a la Seu municipalitzant la UCE, l'escola d'Eptat compartida, que la CUP és a Tornabous doncs, recuperant la memòria històrica. Jo crec que sempre hem estat, que la CUP és a Targa implantant doncs, ordenances perquè pagui menys que menys té. I el que volem fer al Parlament no és altra cosa que això, no? Que seguir treballant per la justícia social i per la República Catalana sempre... tenint al cap el mar dels països catalans.
Pau Juvillà, candidat per Lleida de la CUP, gràcies per estar avui a Cope Lleida i sort aquest proper 14 de febrer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, estàs informat.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vinga, que ja anem directes cap a la 1 de la tarda. Ja saps que ho fem cada divendres connectant amb la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, viviendo la semana que fue el pasado martes, el día de la marmota.
Vaya, es verdad.
Aunque es para verdad. Nosotros es, me parece que es cada día.
Yo lo dije también, digo, porque, o sea, meteorológicamente es una historia, pero es que nosotros llevamos años, en el día de la marmota. Es que esto no cambia, O sea, no, ya no digo de la pandemia, que también, Digo, entre situación política y toda la historia, llevamos años ya,
De, sí, los políticos son los únicos que pueden entonar la canción aquella del bongo botraco, aquella que dice, hey, chipirón, todos los días sale el sol. Pero el resto de los mortales me parece que sentimos y vivimos en este insoportable y eterno día de la marmota.
Es verdad, es verdad. En fin, por cierto, que no vi lo que dijo la marmota, no sé si...
Dijo que, bueno, no vio su sombra y retornó a su guarida. O sea, eso significa... que se vaticina 6 semanas más de clima invernal.
Bueno, aquí en Lleida, de momento, la verdad es que no nos podemos quejar,
No, de momento estamos bastante primaverales.
Es que, ojo, que es que empezar, o sea, acabamos el enero a 20 grados. Es que esto, es que no es normal,
Pero siempre bajo control,
Sí, sí.
Que estamos los de Pardiñas y los de Balafia un poco mosqueados, no un poco, no, muy mosqueados con los sistemas de recogida individualizados y con identificación de todas las basuras.
¿Pero ya ha empezado o no?
No, está la cosa que se ha parado un poco porque, claro, los vecinos se han puesto en pie de guerra. ¿Qué se van a creer? ¿Que aquí es ordeno y mando o qué?
No saben dónde se meten, vamos.
No, sí, es que se dejen de historias. Oye, pero que no nos vengan con el cuento de que estamos con una crisis climática, porque de crisis la estamos hasta las zancas en todos sentidos.
No, tenemos crisis de todos, la verdad es que sí.
Y además... ¿Qué nos vienen ahora algún tipo de reciclaje de residuos que vamos a solucionar? Si hemos visto, más de uno, muchos, hemos visto cómo camiones de recogida de basura depositan en la misma carga los contenedores donde hemos ido depositando fielmente cada cosa en su sitio. Y luego lo meten en el mismo sitio. Pero,
¿de qué? Sí, eso es un crimen.
Esto es un engaño. Esto sí. Ya está bien, hombre. Esta política sí que es una basura, oye.
Además, no hay recogida selectiva de eso, ¿eh?
No. Claro, la hostia.
Bueno, va. Vamos con lo nuestro. Va, explícame cosas interesantes.
Venga, va. Conciertos en directo. Que todavía quedan, oye.
Todavía quedan.
Bueno, todavía queda alguno por ahí. al menos en Tárrega. En el Tárrega Zona se está haciendo, ya empezó la semana pasada, y este sábado tenemos a las 8 en el Teatro Ateneu, tenemos a Coco Jean and the Tonics, junto con el saxofonista, que este es un genio, que es el Dani Nelo, pues van ahí a darle que te pego en una actuación a dúo con Arritmis, que son dos artistas locales, un bailarín de claqué y un percusionista.
Muy bien. Bueno.
Ahí lo tienes. Y luego, bueno, los privilegiados, los viejitos, por decirlo de alguna manera, que también tienen derecho, pues en el Auditori Enrique Granados, pues tenemos el domingo, empieza una gira de la Orquesta del Liceu, que bueno, es interesante porque a mí de los clásicos, de la música clásica, a mí me encanta el Tchaikovsky y esta vez es un repertorio centrado en Tchaikovsky.
¿Pero te verán las melenas por ahí o no?
No creo, que me miran mal.
Pues ponte traje.
Sí, traje y corbata.
¿Cuántos años hace que no te pones una corbata?
Yo no me traje nada. Yo una corbata, ¿yo? ¿Para qué? Bueno, me la pongo para fin de año, por placer a mi madre, pero es una corbata muy finita, que todo lleno de calaveras.
Pero hay foto de eso, ¿eh?
Calaveras negras.
¿Hay foto o no de eso?
Sí, creo que hay alguna por ahí, vale. Pero queda muy curiosa porque queda muy heavy, por eso.
Bueno, vale, pero...
Y es cuando le digo a mi madre, mira, mami, ya me he traído el babero.
Vale. Es que si no nos reímos de eso, ya, ¿qué le vamos a hacer? Venga, va, ¿qué más?
Bueno, tenemos a Josep Manel Vega, que es un músico pedagogo de Barcelona, pero que vive desde hace 10 años en Os de Balaguer, que acaba de publicar un disco de 90 minutos, con 10 temas, que son improvisaciones de guitarra, que ha estado grabando durante los dos últimos años en 6 países diferentes. Muy interesante, ¿eh? Además es muy interesante.
Es un long play, ¿eh?
Sí, 90 minutos, cuando ahora coges un disco y te dura 30...
Hostia, es verdad, sí, 30 largos, 40, no duran más.
O menos, bueno, si son punkis ya me dirás tú, las canciones duran un minuto y medio. Bueno, y hablando de punkis, una sorpresa.
¿Qué?
Tenemos aquí una nueva cantante leridana que se llama Eli Sánchez, que estaba en Madrid, pero bueno, con aquello del confinamiento y tal, pues vino a su tierra natal, a Lleida, y precisamente ayer estrenó a las 5 de la tarde su primer tema que se llama I Need to Clean. Y bueno, de momento lo ha sacado en solitario, pero es un grupo que se va a llamar The Punky Unicorns.
Ah, The Punky Unicorns, bueno, vale, vale.
Curioso. Y el Joan Blau, que sigue con su apuesta de estrenar una canción al mes para formar luego su álbum, que lo quiere sacar en septiembre, y ha sacado un nuevo tema. Se llama Hoy salió el sol, digo, sí, para los políticos, para nosotros no, que lo ha hecho con el argentino Emma Araujo. Ajá. Y nuestro amigo Albert Oliva, que se fue a vivir a Ibiza.
Es verdad, bueno, es verdad.
Pues acaba de sacar también un tema nuevo para un disco recopilatorio folk, que se llama, un recopilatorio de 15 temas presentados en el concurso de canción de San Juan, de allí del Instituto de Estudios Ibicencos. Y bueno, y claro, como sigue en contacto con nosotros, pues ahí que le seguimos dando cancha, y tiene unas ganas horribles de que se levante el confinamiento, porque él viene cada dos por tres a hacer actuaciones por aquí.
Qué va,
especialmente,
qué bien.
Especialmente en la Casa de las Tres Ánforas y en el EPAP.
Pero ahora hace tiempo, es verdad.
Sí, claro, mientras no puede escaparse, pero él siempre se escapa bastantes veces al año, ¿eh?
Es verdad, además es que Albert, cuando estaba en Lleida, es que cada semana lo nombrábamos, ¿eh? Porque cada semana estaba en un sitio u otro, ¿eh?
Hombre, si podía, yo creo que se podía haber inscrito en el libro Guinness de los récords.
Sí, sí, a
ver. Porque cuando empezó el Pepe Marín, que fue en el 2003, estaba en una banda. Estaba militando en 7 bandas diferentes.
Imagínate.
Hasta que luego se montó ya su historia en solitario como el hombre invisible, que es como más conocido.
Muy bien. Bueno, Andrés, pues venga, vamos con el Melo Malo, va, que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y escucharlo de viva voz de su autor, pues los viernes aquí lo tenemos en exclusiva. Qué bien que queda eso, ¿eh? Andrés Rodríguez, a ver, el Melo Malo de esta semana.
El camuflaje es el método que permite a los organismos u objetos, que de otra forma serían visibles, permanecer invisibles en el entorno que nos rodea. Eso es lo que está pasando a muchos niveles en la situación de incertidumbre a la que nos han condenado los amos de las marionetas, ese poder que nos está controlando hasta el más insignificante bostezo. En estos tiempos de mentiras constantes en los que nadie cree ni en su propia sombra, tendría que volver alguno de esos personajes históricos como Santo Tomás para que se volviera a marchar con el rabo entre las piernas, porque aquí no hay solución alguna. Las libertades se las han llevado al huerto para violarlas sin piedad, y la mala política es la que impera en este mundo del poderoso caballero Don Dinero, en el que los artistas están cayendo como moscas, mientras que los políticos se mantienen firmes como si con ellos no fuera esta historia. El pueblo es el débil, porque no hay unidad como hace unas cuantas décadas, y las tecnologías tienen el coco carcomido a esa inmensa mayoría que forman parte de una sociedad borreguil sin ganas más de que se lo den todo hecho, sin pensar. Para eso están las cabezas pensantes, esas de mucha boca pero poco miembro, a la que luego la ciudadanía va a votar como auténticos masoquistas para que les den por donde mejor o peor les quepa. Esto es un desastre del cual hay quienes se benefician. No me voy a ir por los cerros de Úbeda porque, de verdad, nos están engañando como a miserables. Pero me voy a centrar en la cuestión de la cual siempre he sido un acérrimo defensor, como es el mundo de la farándula en general y de la música muy en particular. Desde que estamos sumisos a estas prohibiciones de todo lo que no interesa al poder, de vez en cuando sueltan un atisbo de esperanza con conciertos acústicos y demás memeces a las que en momentos de bonanza siempre había criticado. En el caso más próximo que nos ocupa, salen propuestas de ayudas a nuevas formaciones musicales por parte de las instituciones más preocupadas de seguir el esquema de la doctrina que no de la calidad. Más claro, agua, aunque hasta ese líquido ya es turbio y contaminante. Luego, si hay actuaciones, es lo que hay. Rasca mamá y poco más, mientras los rockeros sobrevivientes seguiremos siendo los malos de la película. Pues, ¿sabéis qué les digo a todos esos malajes de la política? Que desempolvando el primer disco en directo de Extremoduro, iros todos a tomar por... ¡Oh, yeah!
Ahí, esos puntos suspensivos bien puestos.
Ahí, ahí.
Oye, se encuentran joyitas, ¿eh?, en las letras de canciones.
Sí, sí.
Ahí, hay cosas interesantes, ¿eh? Bueno, nada, que tenemos otro fin de semana por delante, vamos a vivirlo lo mejor posible, vamos, lo mejor que nos dejen.
Vamos, ya en febrero ya sabemos que a partir de la semana próxima, del día 12, ya se abre la veda de los conciertos, se viene empieza el Cursit Quick, del cual ya hablaremos.
Ah, vale.
Y bueno, al menos ya vuelve la música en directo a nuestra ciudad.
Hombre,
a nuestra muermante ciudad.
Habrá pasado las elecciones, ya estará todo resuelto, ¿no? Ya...
Sí, bueno,
ya...
después de las elecciones seguro que viene otra oleada de estas de coronavirus. Y no te extrañe.
Joder. Bueno, Andrés...
Ahora, con todas las mutaciones que hay, ya las mutaciones vienen hasta de la Antártida vienen ya.
Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye. Oh yeah.
I nosaltres busquem les senyals horaris que ens indicaran que és la una. Després tornem amb el divendres de cine, anirem a la Fira de l'Oli i a l'Espai Groc.
La una, les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas siguen tomando decisiones ante la pasividad del gobierno de Pedro Sánchez. Desde la declaración del estado de alarma, el segundo estado de alarma, ya por el mes de octubre, el Ejecutivo de Coalición se ha limitado a imponer restricciones en determinados vuelos procedentes del exterior y poco más. Ni siquiera ha atendido la petición de comunidades de su mismo color político que pedían el adelanto del toque de queda. La evolución de la curva mejora tímidamente y, salvo contadas excepciones, se mantienen las restricciones severas. Es el caso de Castilla-La Mancha, que acaba de actualizar sus medidas. Toledo, Cristóbal Cabezas.
Sí, los números siguen siendo muy parecidos a los que había cuando empezaron las restricciones el pasado 18 de enero, por lo que Castilla-La Mancha mantiene el cierre entre municipios, el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre de la hostelería. Lo acaba de anunciar desde Toledo Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad.
Mantenemos las restricciones nivel 3 reforzado que ya se habían acordado la semana pasada.
Comparecencia del titular de Sanidad tras el Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado este viernes en la Ciudad Imperial, en la que Sanz ha subrayado que se mantiene el nivel 3 reforzado en un ejercicio de responsabilidad y con un objetivo claro, proteger la salud de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
Los hosteleros de Castilla-La Mancha se van a tirar un mes cerrados en esta tercera ola. En los municipios donde se impuso el nivel 3 reforzado antes, ese cierre será incluso superior. Según las últimas cifras que publica el Instituto Nacional de Estadística sobre concursos de acreedores, el comercio y la hostelería aglutinan el 32% de los casos de quiebra y suspensión de pagos. Jaime Fernández tiene un bar en Sevilla. Su situación es muy complicada. Está tirando como puede, pero asegura que el día que no pueda más va a tener que cerrar. De momento, Jaime, hostelero de Sevilla, se resiste a caer en un concurso de acreedores.
Yo no he optado por la posibilidad futura de un concurso de acreedores porque eso significaría que le debemos algo a alguien y nunca ha sido nuestra política. De hecho, desde que abrimos después de la pandemia, nuestra política de pago se basa en pagar prácticamente cada semana para que si alguna vez llega el momento en el que tenemos que pensar en cerrar, sea de un día para otro sin deberle nada a nadie.
La Unión Europea lleva varias semanas pidiendo la liberación del opositor ruso Alexei Navalny. Hoy lo ha hecho públicamente el alto representante Josep Borrell, lo ha hecho en Moscú y ante las propias autoridades rusas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
No era un viaje fácil para la Unión Europea después del envenenamiento y posterior detención del opositor ruso Alexei Navalny. Hoy, precisamente en Moscú, el alto representante de la política exterior europea ha pedido su liberación y una investigación sobre su caso. Por supuesto, hemos estado hablando del caso Navalny y de las personas detenidas en las manifestaciones, ha dicho Josep Borrell. Le he trasladado al ministro ruso nuestra preocupación y pedimos una investigación imparcial de su envenenamiento. Por cierto, que sobre la vacuna rusa, Josep Borrell ha dicho que espera que pronto se pueda utilizar también en la Unión Europea si cuenta con el visto bueno de la Agencia del Medicamento. Sería una buena noticia, insiste, para afrontar la escasez de vacunas.
Y comienza el sorteo de la Copa, Luis Munilla.
Sorteo de semifinales, Antonio, de esta Copa del Rey, que tiene que arrancar a esta hora en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Erifrade.
El acto ha comenzado puntual, como siempre, y a puerta cerrada en el Salón Luis Aragonés de la ciudad del fútbol de Las Rozas de Madrid. El exjugador Arizaduriz va a ser la mano inocente de este sorteo. Ahora se va a repasar mediante un vídeo el camino que ha traído hasta aquí, hasta las semifinales, a partido único a Barça, Athletic, Sevilla y Levante, el único de los cuatro que nunca ha llegado a una final. Recordamos que estas semis sí que son a doble partido, con tres semanas entre la ida, que es el martes, miércoles y jueves de la semana que viene, y la vuelta del 2, 3 y 4 de marzo.
En el Levante, por cierto, renovado el capitán Morales hasta 2023. Hoy vamos a escuchar por primera vez a Zidane después de recuperarse del coronavirus. Rueda de prensa a las 3:30 en la previa del Huesca-Real Madrid. Protagoniza también Gerard Piqué por sus declaraciones al youtuber DJ Mario, afirmando que los arbitrajes han beneficiado históricamente al Real Madrid, y por sus críticas a Bartomeu y elogios a Florentino Pérez con el streamer Ibai Llanos. Además, Rafa Nadal ya sabe que debutará en el Abierto de Australia contra el serbio Laszlo Diere, y en la ATP Cup España ha perdido 2-1 ante Grecia, pero jugará mañana semifinales contra Italia.
Gracias, Muni. Mediodía Cope acaba de empezar y vamos hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja estàs en companyia del migdia de Cope Lleida, 5 minuts exactament per sobre de la 1, divendres 5 de febrer del 2021, hores d'ara per sobre dels 15 graus a la ciutat de Lleida, amb un temps enterbolit a causa del pols en suspensió que ens arriba des del Sàhara. Hi ha una visibilitat d'uns 12 quilòmetres, és aquells típics dies que tu dius, bueno, no acaba d'estar fi la cosa, doncs és a causa d'això. Avui, que ens podem enfilar fins als 20 graus, però que de cara al cap de setmana sembla que la cosa baixarà una mica. Estem al febrer, només faltaria. Farem una repassada rapidíssima a l'actualitat informativa i ja està amb nosaltres la Laura González amb el divendres de cine. Marxarem cap a les Borges Blanques. S'ha donat el tret de sortida de la 58a edició de la Fira de l'Oli de les Garrigues, aquest any en format virtual, i després camí cap a les dues amb l'Espai Groc, on acabem de parlar de totes les propostes del món dels espectacles, de la cultura i de les activitats en general. Però ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixin predominant els intervals de nuvolats al cel amb probable calitja. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes de 21 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 20 a la Seu d'Urgell, de 19 a Tàrrega i de 14 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant de fluixa moderat amb predomini de la component est. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem a la província de Lleida que es mantinguin els intervals de nuvolats al cel, mentre que al Pirineu tindrem cels ennuvolats. S'esperen precipitacions, principalment al Pirineu i al Prepirineu, on poden ser localment moderades, mentre que la resta seran més febles i menys probables. La cota de neu baixarà dels 2.100 als 1.400 metres. Per últim, les temperatures diurnes baixaran demà en general, amb unes màximes previstes de 16 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 15 a Tàrrega, de 13 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Directes a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, la veritat és que la picaresca està a l'ordre del dia en qualsevol situació de... en qualsevol situació que estiguem vivint. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que pretenien estafar una dona d'edat avançada a Cambrils, al Baix Camp, fent-se passar per falsos infermers. L'any passat ja els van detenir per estafar 30.000 euros a un home a la Seu d'Urgell. Segons la policia, dimecres la víctima va rebre la trucada d'una dona que va preguntar-li per l'estat del seu marit i que li va comunicar que li enviaria a casa uns infermers per fer-li una revisió mèdica. La dona estranyada va adreçar-se a la farmàcia per informar-los i des d'allà van comprovar amb el cap que no s'estaven fent revisions a domicili. L'establiment va posar el cas en coneixement dels Mossos i dijous la policia va enxampar dos homes que duien un maletí i trucaven a la porta de la senyora. El que dic, la picaresca que està a l'ordre del dia, per tant, ull. I amb això, i enllaçar-ho, si vols, amb el tema de la seguretat a tots els dispositius mòbils. Això parlàvem d'un tema ja d'estafa pura i dura a causa de la situació sanitària, però ull a través d'internet. En parlem sempre amb el Jaume Sitjà i el David Cacero els dimecres a l'Info Cope Lleida, del nostre programa de noves tecnologies. Mai de la vida, mai, és així, mai un organisme públic o una empresa privada et demanarà ni dades personals
ni les teves credencials, usuari o paraula de pas. Contrasenya, per entendre'ns. Mai t'ho demanaran per correu electrònic o per missatge de WhatsApp. Mai de la vida. Mai. Per tant, quan rebeu qualsevol missatge que t'estan demanant una dada d'aquestes, desconfia directament. Desconfia. Si pots, fes una trucada a l'organisme, a l'empresa, a l'entitat, on sigui, i assegura't de que t'estan demanant això. Però mai cliqueu a cap enllaç. Mai. Aquí sí que us puc dir mai. No cliqueu a cap enllaç, perquè el phishing, que és la, el prendre't el control del teu dispositiu mòbil o ordinador, està a l'ordre del dia. I el trasbals i el mal de cap, sempre que no vagi a més, és enorme, eh? És enorme. Les noves tecnologies estan aquí per quedar-se, són útils, però evidentment porten, doncs, problemes associats, com poden ser aquests, eh? Encara amb successos a Lleida, els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dijous a Lleida un veí de la ciutat de 37 anys i nacionalitat algeriana com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Els fets van succeir als vols de la una del migdia al carrer Sant Hilari de Lleida. Una patrulla va veure sortir d'un vehicle un home que, en detectar la presència policial, va fugir corrents del lloc. Els agents el van interceptar al passeig de Ronda i van localitzar una bossa que havia llançat sota un vehicle i van comprovar que havia estat sostreta del vehicle que estava estacionat al carrer Sant Hilari, el qual tenia la finestra trencada. Davant els fets, van arrestar el presumpte lladre. El detingut, que té antecedents, passarà pròximament a disposició judicial davant del jutge d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida. I el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, destinarà fins a 662.500 euros a polítiques actives d'ocupació a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès. Aquests recursos addicionals tenen com a objectiu ajudar a fer front a l'impacte econòmic que va tenir el tancament perimetral d'aquests territoris durant les festes de Nadal per reduir els contagis de Covid-19. I els del Segrià de l'estiu 2020, on estan? O reclamem malament aquí, o no en sabem. Però escolta, aquí, i bé per ells, es van mobilitzar, i almenys els anuncis d'ajudes s'estan comunicant. Que després, altra història és que arribin les ajudes. Però els anuncis de les ajudes, escolta, aquí arriben. També és veritat que estem en campanya electoral. Però i els del Segrià? Alguns han arribat, evidentment. N'hi ha hagut suficients? Algú ha comprovat? Si és que potser no fem els deures ni des del territori, que aquest és l'altre gran problema. Si és que potser nosaltres mateixos no fem els deures. Escolta, és que estem cansats de que ens diguin que no. Doncs és igual. Si s'ha de reclamar, reclame. Si creiem que s'ha de fer una inversió, que és just que es faci una inversió o que s'articulin ajudes, si ens han dit mil vegades que no, doncs una més les tornem a demanar. Si és que part del problema és nostre. Si és que ho estem detectant a les entrevistes electorals, que sempre preguntem, escolta, Lleida, què li falta? Doncs que ens ho creguem i que demanem, i és igual si ens han dit mil vegades que no, demanem un cop més sempre. Si creiem que és just, nosaltres ho demanem. Problema seu si ens diuen que no. En fi, com estan les xifres de coronavirus? Doncs a la regió sanitària del Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 548 i un RT que està per sobre de l'1,05. Dia a dia puja una centèsima. És poc, però estàvem per sota de l'1 fa una setmana i ara ja estem per sobre. En canvi, a l'Alt Pirineu i Aran la cosa està molt millor. El risc de rebrot ha baixat als 328 punts. A partir de 100 és alt, eh? El que passa és que com que sempre estem a 500, 600, 800 punts, ara 300 ens sembla una bona notícia. A partir de 100 és alt, està en vermell. Però la RT de l'Alt Pirineu i Aran ha baixat al 0,71. I aquest indicador sí que ens diu, sí que ens fa ser optimistes de cara a les properes hores i els propers dies amb l'Alt Pirineu i Aran. I el risc de rebrot, si no s'espatlla la cosa, ha de baixar i molt. A nivell de Catalunya, 478 punts de risc de rebrot i 0,92 la velocitat de reproducció de la malaltia. Per cert, que la xifra de pacients ingressats per Covid-19 als hospitals tant públics com privats de la regió sanitària de Lleida continuen baixant. Avui divendres s'han situat a 174 menys que ahir dijous i, segons dades de salut,
les persones en estat crític a les UCIs també baixa i n'hi ha un en total 38, una menys que ahir dijous. Lleugerament, però són bones notícies. Va, fem una pausa ràpida, que arriba el dijous, el divendres de cine, amb la Laura González, com tots els divendres. Després viatgem cap a les Borges, ho fem virtualment, per parlar de la Fira de l'Oli, i abans d'arribar a les dues, l'Espai Groc, aquí, a COPE Lleida. Soc el Ricard Álvarez i t'acompanyo de dilluns a divendres, eh?
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973 28 93 09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sapa que ja estem parlant de cinema, ja hem començat l'espai de cine. Divendres de cine, ja ho saps, eh? Des de fa unes quantes temporades, qui hi ha al volant, a les palanques, als botonets, qui hi ha? Bueno, els botones estic jo, però qui hi ha manant? Pues la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia. Doncs mira, al volante, m'he vingut aquí com en una nau espacial, claro. La veritat.
Ei, pues a la ment tenia això, perquè ara, com que estic tornant a veure lo de Star Trek, ara... Sí, tenia la ment això, dic ara les dues mans amb dos joysticks, allò, venga, dispara.
Sí. per cert, t'he de dir que de Star Trek he començat a veure la de Lower Decks, la de cubiertas interiores.
Ah, i què tal?
La d'animació. A veure, no sé si vaig dir la setmana passada que era per a nens. No sé si és del tot per a nens, perquè hi ha pues, frases malsonantes, que tu fiques a dalt, frases malsonantes... Yeah. Com t'ho diria? A veure, hi ha conyes que sí que són com molt per crios, però hi ha conyes que els crios no les entenen. Llavors, pues, depèn de l'edat que tinguin els crios, pues, igual no l'haurien de veure.
Ja. Bueno, suposo que serà un més 12 o més 13, no? Ara no sé. No ho sé.
Sí, una cosa així.
O 14. Sí. Jo t'he de dir una cosa, que les proteccions aquestes de menors, les proteccions, vull dir, les indicacions d'edat, crec que cada vegada les estem flexibilitzant i no sé quina pressa tenim a que els nens puguin veure ràpidament segons quin tipus de pel·lícules. No entenc quina pressa tinc. Ho noto a casa, eh? Ho noto a casa, perquè clar, a partir de més 12 són pel·lícules que justet per mi encara podrien esperar-se als 14, però clar, entenc ja pares que et diuen, no home, no, jo amb 10 anys ja li vaig fer veure el meu fill. Bueno, ja, però a la millor no li va anar bé veure-la amb 10 anys, no? Bueno, no ho sé, és un debat. És un debat.
Jo no n'he fet mai cas, això.
Escolta,
tampoc tinc fills, així que tampoc m'he hagut de plantejar.
Ara que diem això, és un debat. La setmana passada vam deixar... Bueno, vam dir que per les xarxes ens diguessin si estaven a favor teu o meu. No recordo què havíem preguntat, imagina't tu. Sí, no recordo.
Mira, parlàvem del tema de James Bond, de si convenia fer els canvis a la producció per la modernització dels gadgets i tot això. Jo deia que sí, tu dius que no.
Vale,
tal qual.
Pues, hem rebut imatges per tot... Ai, imatges. Missatges, perdó, missatges per tots els gustos, però em sembla que al final s'han inclinat per tu, eh?
Home, claro. A veure tu a James Bond? Vas a veure un guió molt treballat? Pues no, vas a veure coses de flipat. Pues les coses de flipat, producció, caix, publicitat, tecnologia, tot això són sinònims.
Mira, jo, si vull veure James Bond, me'n vaig a veure una del Sean Connery i ja està. Que al final...
Ets un clàssic, Ricard. Home. Ets un clàssic.
A veure.
Bueno, i què més has estat veient aquesta setmana, a banda de ficar-te al dia de Star Trek?
No, és que no em dóna permès a mi, eh? Jo,
No, saps quin, saps quin estic veient? Però veure-la de principi a final. Castle.
Quina?
Castle.
Uf, quina sí. Mandra, Ricard.
No, home, no, a tu t'ha d'agradar, que és un escritor.
No, no, la veritat és que no m'ha cridat mai aquesta sèrie i sempre m'ha fet molta mandra. A veure, és, que l'he tirat allà a la tele.
És com el mentalista, és com... o sigui, al final sí. És el típic. Hi ha un crim, hi ha la policia i una persona externa a la policia que al final col·labora i ajuden a resoldre. I després hi ha la trama llarga, no? La, de, la dels protagonistes i la interacció i la relació entre els protagonistes. Aviam, hi ha 8 temporades.
Extrapolable a sèries de metges, aquest tipus d'estructura, eh?
Efectivament. Saps què passa? Que jo, d'aquesta sèrie, doncs, quan encara veia la tele normal, doncs sí. Vas veient capítols, però clar, no saps mai quin veus, si estàs veient un darrere l'altre, quines temporades estàs veient. Llavors, quan ho van posar al Prime, vaig dir, mira, saps què? És l'oportunitat. Comencem temporada 1, capítol 1, fins al final. Però t'he de dir que són 8 temporades, 24 capítols per temporada, i es fa llarg. Es fa llarg.
Jo només he fet això amb una sèrie que va ser amb Mentes Criminals i de fet van treure amb un dels actors i vaig deixar-la de mirar.
Vale.
Hi havia un lema a internet i tot.
Però, sí, però escolta, jo ja que l'he vist la vull acabar, però, escolta, a veure com l'acaben. Igual acabem malament i llavors bueno, acabem malament, eh? Però saps? Escolta, ja que l'han vist sempre, la vull acabar igual que el Mentalista. És una sèrie que m'encanta, el Mentalista, però per l'actor que fa de mentalista. I també havia vist un munt de capítols, però mai... I allò ens va dir, bueno, comencem pel 1 i fins al final. I ja està, si estem un any veient això, doncs un any.
Bueno,
molt bé. Va, anem cap al divendres de cine. Globus d'Or, per cert, tenim, eh?
Sí, sí, hi ha Globus d'Or. Però m'he ficat a mirar els nominats, que seran... La cerimònia serà el 28 de febrer. I jo m'he ficat a mirar els nominats i la veritat... O estic en una altra dimensió, de que està molt perduda, perquè és molt poca cosa.
No en coneixes cap o què?
Poquita cosa. Pensa que són... Els Globus d'Or tenen categories tant de cine com de televisió.
Uh-huh.
Llavors hi ha moltes sèries que, per exemple, estan fetes per productores dels Estats Units, que aquí encara no han arribat a cap plataforma, i que... No has dit. I algunes sí, eh? Algunes sí. Hi ha sèries que bueno, que ja han d'estar. Jo, per exemple, la de The Great, no penso que es diu, que és la que fa la Elle Fanning i el Nicholas Hoult, per exemple, l'he vist anunciada a la plataforma Starz, amb Z, o algo així.
Que arriba però... el 23... No, ah, no, no, Starz, no, 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 no.
És una altra.
És una altra. No és la que arriba a Disney Plus, que és Star, no, no. Star sense Z.
Sí, Star sense Z arriba el 23 de febrer. Ja la comentarem i ja en parlarem però dels nous continguts.
Star Z, sí, o sigui, Star Z, te pots subscriure, també.
Sí, però clar, si tu el catàleg t'interessen dues coses, ostres, val la pena...
No, et subscrius un mes, ho veus i et dones de baixa. És el que volen. I per mi és un error. Jo tantes plataformes ja començo a estar farta. Jo prefereixo una i que hi sigui tot. Però vaja, serà difícil que es posin d'acord.
Tu te'n recordes l'any passat que vaig aparèixer allí amb un munt de globus?
Sí, és veritat, és veritat. Oh, 15 anys.
Oh, 15 anys, sí, és el que fa un munt de temps, no?
És veritat, però clar, és abans pandèmia. És que això canviarà,
sí, és pandèmia.
Estem a l'any 1 post-pandèmia. Bueno, post, encara estem en pandèmia, però vaja.
Sí, doncs bé, amb aquesta 78a edició, la d'enguany, els Globus d'Or doncs, serà presentada per quarta vegada consecutiva per la Tina Fey i la Amy Poehler, i bueno, serà telemàtica, com tot, vale? Bueno. Igual que la resta de convidats acudiran a través d'una pantalla, no? A veure més cases de les estrelles. Doncs bé, rebran les estatuetes al Saló de casa seva, els actors, actrius, productors, ¿vale? Seguint amb l'exemple dels Emmys que va fer el setembre passat.
Però per doncs missatgeria? Els arriba una caixeta?
Suposo, no sé. Bueno. Jo no vaig dar els Emmys, però mirar lo dels Globus d'Or, ja saps que és com l'antesala dels Oscars, sí. Que els Oscars seran el 25 d'abril, molt tard també aquest any, espero que esperen a fer més estrenes.
Veus, ja t'ho deia, era un bon any per presentar-te els Oscars. Clar, perquè doncs sí, hi ha menys competència.
Sí, claro. Això és com les oposicions, no? Presentar-te oposicions.
Clar. Com menys competència, millor. Bueno, va.
El que sí que se sap són els premis honorífics, que serà per Jane Fonda i per Norman Lear. ¿Vale?
Uh-huh.
¿Qué me tendré? Bueno, te explico estrenes.
Venga,
estrenes,
sí, anem cap a les estrenes. Mira. Ja que canviem de país. Això és música de pel·lícula, no?
Sempre fico múltiples de pel·lícules,
sí, per això, per això.
Què és aquesta pregunta?
Sí, sí, és una pregunta fora de lloc. Espera, a veure si... Espera, espera, espera. No sé d'on és, ni, però em dona la sensació que és música i a la pantalla s'està veient algun procés.
Algun procés?
Sí. No o no?
Doncs pot ser. Bueno, és la música dels crèdits d'una pel·lícula.
Ah, bueno, vale, doncs van apareixent les lletres. No, no he encertat res.
Sí. Vale. No, sí que vas bé. Perquè és la banda sonora de Ratatouille.
Ah,
llavors, la banda sonora també va molt amb el tema de la cuina, no? Els processos aquests d'anar cuinant, anar ficant... No sé si l'heu vist, Ratatouille, és una pel·lícula d'animació Disney Pixar.
És molt maca, i aquesta pel·lícula m'agrada molt, també.
Sí, a mi m'encanta.
És que, a més, l'humanitzen tant a la rateta que és increïble, eh?
Bueno, a mi el que m'agrada és el crític culinari, eh?
Home, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Com canvia, aquella, com canvia.
Sí, aquella escena final del Ratatouille, bueno. No explico més perquè algú no l'ha vist, però ja ho sabeu que jo soc molt fan de les pel·lícules d'animació i de les bandes sonores de les pel·lícules d'animació, sempre i quan vagin signades per el Michael Giacchino. Que ja li deia ahir al Ricard, Ricard, me sento tentada de fer-te un monogràfic d'aquest compositor.
Bueno, el farem.
Avanti. El farem. Però he decidit per aquest mes tota la música que sentireu de fons serà d'aquest compositor. Em pregunto per què, però mira, tinc ganes. M'ajuda en aquests moments de pandèmia, d'estar tancats a casa.
Michael,
a sortir, no?
Michael
Giacchino. Sí. Només t'hi diré que és per trencar el mite també de que només m'agrada John Williams.
Vale.
No és veritat.
Però del Michael Giacchino aquest, que ja ens faràs el seu monogràfic, digue'm una o dues així famoses.
Doncs mira, hem tingut la temporada passada la música que teníem, la de Los Increíbles, que era de Michael Giacchino, per exemple. Mira, de pel·lícules d'animació, ell va guanyar l'Oscar per la banda sonora de Up, la pel·lícula aquella del joiet que va amb la casa amb els globus i tal. És un tio que ha estat a Star Trek i a Star Wars, els dos grans sagues de ciència-ficció. Ha fet bandes sonores per a Marvel, ha fet... Bueno, no te puc dir més, és que ja si no te fa el monogràfic, ja te el faré la setmana que ve.
No, ja me'l fas.
Vale?
Escolta, que tenim estrenes, va.
Sí, tenim estrenes, vinga.
Te dono 4 minuts, ja...
Vinga, pues ho faré ràpid. Mira, del Marroc ens arriba la pel·lícula Adam, que és un drama, ¿vale? La Abla té una pastisseria allí a la seva casa, a Casablanca, a la part de baix, doncs, té la seva pastisseria, ella viu sola amb la seva filla de 8 anys, no? I llavors la seva rutina pues, va una mica dictada pel treball i les labors domèstiques, no? I llavors es veu interrompuda quan algú truca a la seva porta. Es tracta d'en Sami, una jove que estava embarassada i busca doncs, feina i sostre. A la petita, la nena de 8 anys, la treu la nouvinguda, però des del primer moment la mare s'oposa a acollir amb una persona estranya a casa seva. Però a poc, doncs, van fent-se amigues, la Sami i la Abla, vale? I veuran doncs, les possibilitats d'una nova vida en conjunt. Després tindrem Sole, que ens arriba d'Itàlia. Vale? Els premis de cinema europeu ha estat premiada com a la millor òpera prima, que això és la primera pel·lícula d'un director d'Europa, no? Llavors està signada per Carlo Sironi, que és el que es va endur aquest guardó, i és un drama sobre la maternitat i l'adopció, vale? Un noi que es diu Hermano o Emano o algo així, doncs és un escurabutxaques i, bueno, un d'estos perdudets del carrer, no? És un jove que, bueno, que només ha vist la vida des, de, pues, des del carrer i des del pues, pillatge i aquestes coses, no? Llavors, l'Helena és una jove polonesa embarassada de 7 mesos que acaba d'arribar a Itàlia, des de Polònia, per donar en adopció al seu bebè, el que donarà llum a canvi de diners. Doncs bé, la missió del protagonista és vigilar amb aquesta noia i cuidar d'en ella mentre està a Itàlia, i un cop neixi el nadó, doncs haurà de fer com que ell és el pare per poder-la donar en adopció al seu don.
Déu-n'hi-do.
Sí. Després, què més tindrem? Bueno, tenim un documental superinteressant que ens arriba des de Noruega i es diu La pintora i el ladrón, ¿vale? Va sobre l'art i l'amistat i el mercat negre de l'art, ¿vale? Hi ha dos quadres, això és real, eh? Dos quadres d'una pintora naturalista txeca, la Barbora Kisilskova o algo així, que són robats d'una galeria d'art a Oslo, no? Llavors, les autoritats noruegues identifiquen ràpid els dos lladres responsables, però no troben ni rastre de les obres d'art. Llavors, amb l'esperança de descobrir què ha succeït, la Bàrbara, l'artista, doncs s'acosta amb un dels lladres, el Carl Bertil Nordland, i durant l'audiència li pregunta si sap alguna cosa dels quadres i tal, però ella se riu una mica al rastre i li demana si pot fer un retrat del vell. Què implica fer-li un retrat? Doncs que han d'estar moltes hores junts, parlen, se coneixen... Llavors, li va fer una sèrie de retrats i és una història pues, una mica sobre la connexió humana i l'amistat i com l'art a vegades ens atravessa l'ànima, no? També una mica. Clar,
i això és documental, eh? Vull dir que això sí, són sí, fets sí, reals.
Sí. Sí, sí, la veritat és que està molt bé, eh? I les pintures d'aquesta noia són espectaculars. Bueno, pintura naturalista, perquè us feu una idea, és allò molt realista, no?
Uh-huh.
Sí. I de coses pues, naturals, que trobem pues, persones, animals, bodegons, coses així.
Molt bé.
Vinga.
Va, que et queda un minut, que vas molt bé.
Pues mira, tenim dues reposicions. Una, la de 2046, de Wong Kar-wai, seguint amb el cicle Wong Kar-wai que estan fent al Funàtic, i després, tachan, tenim El Chico, de Charles Chaplin,
oh,
que fa 20 anys aquest any. És de 1921.
Fa 100 anys.
Fa 100 anys la pel·lícula.
El Chico.
I per celebrar el centenari, pues, la tornen a ficar en una reedició en 3K o en 4K, en 4K.
I escenes molt tendres, eh, d'aquella pel·lícula. És un drama, eh?
No,
és un dramón, El Chico, però
també.
Vull dir que encara que sigui Charles Chaplin, la situació és un drama que, per cert, 100 anys després...
És molt vigent encara,
sí, sí, això anava a dir, eh? Vull dir que si no l'heu vist mai, mireu-la, és magnífica, eh? El nano fa un paper i el Charles Chaplin ja no diguem, sí, i escenes doncs, molt maques
al cine del Picat hi ha una de les sales que està El Chico ficat a la paret,
doncs mira,
pels que
sí,
no,
sí,
no,
sí,
bueno,
sí, sí,
fa 100 anys El Chico,
sí.
I bé, també hi ha una preestrena, La xica del braçalet, és una pel·lícula francesa, és un drama judicial sobre una noia, la Elise, que té 16 anys i bueno, està acusada d'haver assassinat la seva millor amiga.
Vaya.
Llavors, bueno, durant el judici, doncs els seus pares la defensen de manera indestructible, no? No obstant això, a mesura que la seva vida secreta comença a revelar-se, doncs la veritat és una cosa diferent, no?
Ai.
I aquí lo dejo.
Va.
Sí, aquesta havia de sortir fa temps. Lo que l'han, bueno, l'han posposat fins ara,
vale,
com
vale,
tantes altres estrenes. Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Doncs bueno, escolta...
Bueno, t'havia ficat una tercera música, però ja la
no,
portarem
no,
la setmana que
la
ve.
La guardem. La voleu escoltar? Doncs la setmana vinent aquí, el divendres de cine, amb qui? Amb la Laura González. Laura, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Dia. COPE Lleida, amb Ricard Albarn.
I enmig de la pandèmia, doncs escolta, hi ha coses que de vegades és difícil de renunciar, eh? I ho sabeu, poden ser coses grans, petites, insignificants o molt significants, això cadascú decideix, però hi ha coses que en la mesura del possible no es pot ni hem de renunciar. Hi ha experiències amb espectacles, amb música, que si és veritat que no es pot fer de manera presencial, però almenys doncs, a través de les noves tecnologies doncs, home, no s'aconsegueix una mateixa experiència, però escolta, és molt millor que no pas deixar-ho de fer. És el cas del que parlaré ara, i és que ja saps que al territori tenim grans fires i grans produccions i productes agropecuaris. Avui marxem cap a les Borges Blanques i anem a parlar amb el Jordi Ribalta, que és el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de les Borges Blanques i gerent del patronat de Fira de l'Oli. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, primer de tot, com estàs? Tot bé?
Bé, de moment, gràcies a Déu, bé.
Bueno. M'alegro. És veritat, suposo que estàs d'acord amb mi, que aviam, sí, sí, estem en pandèmia, però hem d'intentar, evidentment amb tota la seguretat del món, no renunciar a les coses que, gràcies a les noves tecnologies, les podem fer, oi?
Sí, sí, nosaltres, gràcies a les noves tecnologies, podem celebrar enguany una fira virtual, que és el primer any que la sabem pel tema dels motius del Covid. I, bueno, canviem el format que teníem habitual, que feia molts anys que fèiem aquí una fira presencial important, impactant a nivell econòmic al territori de la comarca de les Garrigues, i ara hem tingut de derivar-nos pues, a fer una fira completament virtual.
Bueno, us dono ja una plana web, és firaoli.online. És així, eh? Firaoli.online s'escriu, eh? Firaoli.online, eh? Vull dir que no sembla estrany, és així. I si entreu, ja està, això és la Fira de l'Oli, edició virtual, evidentment, i Jordi, suposo que això també ha comportat, doncs, unes feines extres a fer, no?
Sí, bueno, nosaltres havíem començat per treballar la fira aquest any cap allà al centre seu amb dos formats, el presencial i el virtual, i el mes de novembre és el fin de enviar cap al virtual i encara les feines. Són unes altres feines que hem treballat fins ara, hem tingut d'anar als expositors, doncs hem anat a gravar a casa una sèrie d'inicis per poder anar a conèixer la gent, aquests expositors i aquests virtuals. Han tingut de gravar una sèrie de demostracions culinàries a través de cunyers de prestigi, com els Germans Torres, el Carles Castellet, però també del territori, com són els restaurants que formen part de la mostra gastronòmica d'aquí de les Garrigues. I bueno, hem sigut anar omplint una sèrie d'incontinguts per fer una pàgina viva i dinàmica amb activitats que es fan en directe online des d'un plató i coses que es faran que estan gravades a ràdiament.
Firaoli.online, aquí és on heu d'entrar. Això està en marxa ja des d'aquest matí, Jordi. És tan fàcil com buscar el que s'està fent al moment i accedir, no? O ens hem de registrar d'alguna manera? O és així de fàcil?
No. És una entrada completament lliure. Tot estarà obert 100% tots els expositors a partir d'aquest matí, de les 9 del matí. I el que podeu consultar, doncs, és des de vídeos, podeu consultar una carta d'olis, podeu consultar diferents vídeos culinaris, vull dir, tot és una sèrie, i a més hi ha una sèrie de concursos per la gent que es vulgui, els que es vulguin registrar, a posteriori els anem enviant informació sobre el sector de l'oli, i entren en un sorteig que hem preparat. També hem generat la gent que actua més i la gent que busca un personatge emmascarat. Hem fet una pàgina una mica dinàmica i viva, perquè la gent pugui gaudir d'imatges i vídeos i pugui també disfrutar. No és un marketplace pur i dur de...
No, és molt maca, la Plana, us felicito i us la recomano, Firaoli.online. Us ha quedat molt bé, us ha quedat rodona aquesta Plana, m'agrada moltíssim la manera que heu buscat de justament d'això, de treure-li ferro a l'assumpte i que sigui molt accessible a tothom, que jo crec que això és clau avui en dia.
Sí, és una pàgina on la gent podran veure els productes, seran com si vingués la nostra fira presencial, uns estan representats en forma virtual, i hem triat tots els olis i les ofertes que els nostres expositors aquesta edició ens han volgut presentar.
Fa uns minuts, ara a migdia, hi ha hagut aquesta inauguració, és la 58a fira, que evidentment, sense cap mena de dubte, és una edició que quedarà marcada a la història de la fira, segur. La inauguració ha estat a càrrec de l'epidemiòleg doctor Bonaventura Clotet, de l'Hospital Germans Trias i Pujol Can Ruti de Badalona. Home, la veritat és que amb la pandèmia i amb tot plegat, ha estat una bona manera de donar el tret de sortida amb aquesta 58a edició de la Fira de l'Oli. De totes maneres, Jordi, perdó, el que no és virtual, el que no és virtual és l'oli.
Sí, correcte. Nosaltres enguany hem pogut encarar una miqueta l'oli com en aquest espai que estem del coronavirus, doncs encara ho posa el senyor Bonaventura Clotet, que ens ha ajudat a fer la inauguració, i després hem donat molts logs de la Fira que l'aliment sigui la teva millor medicina. I llavors, clar, l'oli ja sabem que tenen uns productes de la dieta mediterrània, és un producte bàsic i especial, i sobretot saludable, els seus anticancerígens, els seus polifenols que porten, que és molt important doncs, perquè pugui consumir aquest oli perquè és molt bo per la salut.
No, i a més, per això deia, vull dir, l'oli no és virtual, l'oli l'hem de tastar, l'oli hem de buscar el de bona qualitat, vigileu perquè a les botigues hi ha molt tipus d'oli, escolta, l'oli verge extra és aquest, i se n'ha de prendre, això ens ho diuen els nutricionistes, ens ho diuen els metges, que durant molts anys l'oli potser va tenir mala fama, però realment és molt necessari i a més és molt saludable, per tant, oli cru, directe a les amanides, vaja, a tot arreu, o sigui que l'oli que no sigui virtual, l'oli l'hem de provar així de casa nostra molt millor. Jordi, a través de la vostra Plana, suposo que podrem conèixer diferents expositors i evidentment el producte que ofereixen.
Sí, trobareu uns 24 expositors que participen de forma virtual a l'ell de l'oli, entre d'altres que també són expositors a nivell de multisectorial comercial. En total hi ha uns 56 expositors. I bueno, el que es tracta bueno, és arribar el màxim possible, ja que la gent no pot vindre aquí a les Borges Blanques a disfrutar de la fira, doncs el que serà de forma virtual, amb aquesta tenint l'avantatge que pot arribar més lluny, a més gent, a més mercat. Enguany aquesta pàgina l'han fet en 5 idiomes, ha fet català, castellà, francès, anglès i italià. I bueno, és una forma d'obrir mercat, igual és una oportunitat que tenen els nostres expositors aquí a la nostra fira.
Molt bé. Trobareu també, com ens deia el regidor, un apartat de show cooking, on trobareu vídeos de xefs, de cuiners, que, bueno, que ens parlaran i ens explicaran algun secret, per tant, us ho dic. I a més és tan fàcil com aneu amb un navegador web i teclegeu firaoli.online. Online s'escriu, firaoli.online, i ja està, és gratuït, podeu accedir a tot. I cliqueu a l'opció de programa, perquè a més allí us dirà tot el que s'està fent en cada hora, vull dir que és el moment d'accedir-hi, eh? No s'hi pot accedir abans. Això és com quan es fa presencial. Si a les 4 de la tarda es fa una activitat no hi puc accedir abans. O sigui, us heu d'esperar a les 4 i a partir de llavors hi podreu accedir. Jordi, escolta, després de veure tot el resultat i salvant les distàncies de la fira presencial, però tenint en compte la situació que hem viscut els darrers mesos, no sé si estàs satisfet del producte que us ha quedat al final.
Bueno, nosaltres hem treballat aquí des de les Borges TV, amb una empresa també d'aquí, de les Garrigues, Audio Video, que ens ha ajudat a fer aquesta pàgina web. És un producte de proximitat, local, i amb gent del territori. Ens estem contents del resultat que hem tingut. Sí que hem tingut una sèrie de dificultats, aquí, després de la primera vegada, però bueno, hem tingut d'anar reinventant, i ara ja tenim una base, un punt de sortida d'una fira oli virtual.
Jordi, us felicito, firaoli.online, tot junt, firaoli.online. Estem parlant amb el Jordi Ribalta, que és regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de les Borges Blanques i gerent també del patronat de la Fira de l'Oli. Així és com s'han adaptat a les circumstàncies, a l'actualitat, i així és com han tirat endavant, estan tirant endavant aquesta 58a edició de la Fira de l'Oli, que no es podia quedar sense realitzar. Jordi Ribalta, enhorabona, repeteixo, i gràcies per estar amb nosaltres avui.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, i ja ens escolten, doncs, que gaudeixin d'aquest cap de setmana, ja que estem confinats, puguin gaudir, doncs, d'aquesta fira virtual.
I tant que sí, gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, comencem l'Espai Groc, i amb un somriure, és que me'l provoquen el somriure, les veig ballar amb la sintonia, i és magnífic això, Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, que com a bona persona vinculada a la música porta el ritme dins, Puri, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Com estàs, Puri?
Bé, molt bé.
També està amb nosaltres avui la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, des del seu despatx a les alçades de l'edifici de la Maternitat de la Rambla d'Aragó de Lleida, Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Fas bona cara, estàs bé?
Sí, és divendres.
Sí, home, sempre és divendres a l'Espai Groc, és la gràcia també, eh?
Sí.
Escolta, espera, que saludo a la Maribel Tos, que és la directora del Caixa Fòrum, que també està aquí amb nosaltres. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Escolta,
trobeu a faltar aquell cafetó o aquell... no sé què anàveu a fer quan sortíeu d'aquí a la ràdio?
Sí. Doncs sí, la veritat és que molt, perquè era 10 minuts, a vegades un quart d'hora, perquè a vegades havíem de marxar de pressa, però aquell quart d'hora de fer el cafetó i comentar quatre coses, bueno, a mi m'agradava molt, ho esperava sempre.
Compartir una miqueta, no?
Sí, és aquella interacció social que ens han pres, bueno, que ens ha pres la situació aquesta, la pandèmia, i que espero que la recuperem més aviat que tard, si pot ser. Jo ja sé que vaig desil·lusionar molt a l'Antònia Capdevila, però és que les dades són aquestes. Antònia, estem al febrer, ja ho veus, Setmana Santa és el mes que ve a final.
He aterrat totalment, i per ara sí que dic. Soc conscient que tot el que pensava que el mes de març estaria en marxa...
No ho veig. Mira, prefereixo... Prefereixo pensar a llarg plaç i que després si ens ho acursen tot això que trobes, que l'inrevés, però bueno, aquesta és la situació. Puri Terrado, va, marxem cap a l'Auditori Municipal Enric Granados, que a part de fer-vos col·legi electoral el diumenge que ve, 14, teniu funció per entendre's tot el dia, a veure si es presenta algú, vull dir, no a votar, sinó a la taula, a les meses, que no sé si us ha tocat algú de vosaltres, o coneixeu algú que els hagi tocat?
No. Bueno, nosaltres aquí a la biblioteca sí, dues persones estan en taula.
I aniran?
En principi sí.
Tenen intenció,
en
vaja.
En principi sí.
Vale.
Sí. No, els hi fa, no és que els hi faci cap il·lusió
no,
especial,
evidentment.
Però sí.
Uh-huh. Bueno, fora de pandèmia, jo no conec massa gent que li fes especial il·lusió tampoc, estar-se tot un diumenge allí a les taules. Però bueno, és que a més la situació és una altra. A veure, Puri, a l'auditori, a part del tema...
És que sento molt ser.
Sí. Això mateix. Gràcies, Antònia. A part de les eleccions, què tenim a l'auditori?
Doncs mira, aquest diumenge a les 7 de la tarda tenim un dels concerts més importants de la temporada amb l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida pel seu director convidat, Minkowski. I farem una sinfonia que és la sinfonia La Patètica, no? De Tchaikovsky. Mm. La de Tchaikovsky.
És bon dia, sí, per fer-ho.
Home, a les 7 de la tarda...
No, bon dia. Saps per què és bon dia? El diumenge, no. Dia 7. Home, és el meu sant. Ah. El tinc ben marcat al calendari. El tinc ben marcat perquè a casa ja m'han dit escolta, que a veure que et convides el diumenge. O sigui, imagina't. Però bueno.
Doncs llavors hem de córrer perquè ho tenim bastant ple, però encara queden algunes entrades. A mi m'agradaria remarcar aquesta obra. Pues, havia pensat explicar... Normalment, les obres de teatre són les que són descriptives i se pot explicar els fils argumentals. En aquest cas, jo penso que aquest compositor també és un compositor que va fer una descripció molt acurada de les coses i, per tant, també és una història que ens explica que és la de la seva vida, d'alguna manera, no? I, si m'ho permets, explico una miqueteta de què va el concert.
Va, cotilleo.
Explica. Sí, doncs... Doncs mira, comença amb una introducció totalment diferent a lo que és una sinfonia habitual, amb una música melancòlica i trista que ens farà pensar en quin és el final del nostre protagonista. Uh-huh. Llavors, doncs, és l'evolució de la vida d'una persona, entenem del compositor, al llarg de la seva vida, no? Des de que és jovenet, des de que... té les il·lusions, els seus enamoraments, i llavors arribem a un segon moviment en què és un vals preciós, un vals que ens el representem amb el seu protagonista ballant amb la persona estimada, i que en tot cas jo crec que t'han passat a tu un tall de música,
sí.
No sé si el vols ficar.
Quin vols, el segon moviment o el tercer moviment?
El segon
és aquest.
El segon moviment.
Ben melancòlica és, eh?
Però ja veus que escoltant aquesta música podem recordar els ballets més interessants d'aquest compositor, com el Trencanous, el Llac dels Cignes o la Bella Dorment, no? Que són obres emblemàtiques d'aquest compositor. Uh-huh. I llavors arribem al tercer moviment, que és una a forma de marxa, que també tens el tall, simplement una miqueteta perquè ens fem la representació.
Això ja és una altra història.
Ja veiem...
Sí, aquí ja ha canviat tot.
En aquesta música hi ha una marxa increïble, no? Ens representa el nostre protagonista en la seva plenitud de forces, de ganes, de viure i de tot. Clar, a l'acabar aquest tercer moviment, tot el públic es pensa que la sinfonia s'ha acabat, perquè és esplèndid, no? Mm. I llavors tothom vol aplaudir. Doncs no, silenci absolut a la sala, no? Perquè llavors ens arriba el quart moviment.
Caram.
El quart moviment és una música absolutament melancòlica, trista, en què ens descriu quin és el futur que espera el nostre protagonista. Si això jo ho lligo a la història de la vida de Tchaikovsky, aquest senyor, després d'estrenar la seva obra, al cap d'uns dies va morir. La versió oficial dels fets és que va morir per còlera. La versió no oficial dels fets i que són fruits d'investigacions és que hi va haver una denúncia per part d'un duc rus de que aquest senyor mostrava interès pel seu nebot i el va denunciar i es va formar un tribunal d'honor i li van demanar que es tragués la vida, amb la qual es va morir amb arsènic, amb suïcidi, entre cometes.
Li van demanar. Bueno, sí. Vale. Deixem-ho així.
Puri, una cosa, això que has comentat ara de dir quan s'acabarà el tercer moviment, silenci absolut, em fa gràcia perquè darrerament, bueno, ara com que hem vist moltes coses així per internet i la televisió, he vist diferents programes de música i diversos directors amb una línia més, potser més propera o més d'apropar tota la música, precisament discuteixen aquest tema i diuen sí. Per què aquesta sí. Cosa de dir, tu no pot, vull dir, no pot ser que tu estiguis en un concert i hagis de patir per si és el moment d'aplaudir o de no aplaudir. I llavors introduïa aquesta discussió.
Antònia, en aquest cas és un simple fet d'enllaç entre, o sigui, l'atmosfera que es crea en la plena vitalitat del protagonista a que després el següent moviment es crea aquest ambient tan lúgubre.
Sí. Aquest tema de no aplaudir és per una qüestió de no trencar la linealitat de la música, no tant per
exactament.
Un respecte o per un coneixement, no?
Exactament.
Va, és que em va cridar l'atenció per això.
Estic d'acord perquè... totalment amb el que estàs exposant.
I bueno, t'ho volia preguntar, i ara com que ho has dit, t'ho aprofito per preguntar-ho, perquè
tranquil·la,
em va cridar l'atenció aquesta nova línia.
Tranquil·la, que si algú ensuma això, faran una aplicació que identificarà la cançó del concert i et dirà quan pots i quan no pots aplaudir, perquè escolta, ja anem tan dirigits. Bueno, això és diumenge, com ens ha dit la Puri, a les 7 de la tarda. Aquest diumenge, a la temporada Lleida.cat, sí. Podeu comprar les entrades, la temporada Lleida.cat, i des d'allí, doncs, ja arribeu el diumenge amb les entrades i directes cap al lloc, eh? Ja tranquils, sí. Que ja tenen tot el tema de l'aforament, la seguretat sanitària i tota la història. La qüestió aquí és poder gaudir de l'auditori i d'aquest espectacle, que, per cert, teclegeu ja, perquè n'hi ha unes quantes de venudes, però no dic que n'hi ha moltes de venudes, la temporada
Lleida. Sí, sí que n'hi ha, déu-n'hi-do,
El que passa és que, evidentment, l'aforament és diferent
de l'habitual. És del 50%, clar.
Però no tardeu, la temporada Lleida.cat. Deixeu-me que marxi cap al CaixaForum, que tinc a la Maribel ja ultimant els preparatius. De fet, ja ens ha enviat la comunicació als mitjans de comunicació explicant-nos que el proper dimarts, dia 9, ara sí que hi ha a terra aquí l'Apolo 11, el CaixaForum.
Per fi, així és. El proper dia 9 de febrer, a les 5 de la tarda, obrirem de nou la sala d'exposicions de CaixaForum Lleida amb l'exposició Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna. I en realitat, doncs, aquesta mostra permet fer un viatge a una de les grans efemèrides de la història de la humanitat, que és la conquesta de l'espai. I ens remuntarem al 20 de juliol de l'any 1969, quan per primera vegada l'home va arribar a la Lluna a bord de la nau Apollo 11. Mm-hmm. Està fet una mostra que realment està quedant molt bé. Estem acabant d'ultimar els detalls. Pràcticament ja la tenim acabada de muntar, però és una mostra que acull diversos mòduls, com ara doncs, el simulador de llançament d'un coet. És un enginy molt, molt interessant que deixarà doncs, captivat a tot el públic de Lleida. I, bueno, a més, doncs, veurem documents sonors i gràfics sobre aquest projecte Apolo 11 abans, durant i després de l'arribada de l'home a la Lluna. I què és el que va significar aquest fet per la història de la humanitat. Mm-hmm. Com dèiem, doncs, obrirem portes el proper dimarts a les 5 de la tarda. L'entrada a l'exposició és totalment gratuïta. Recordar que en la sala d'exposicions el públic que ho visiti trobarà unes persones, trobarà els educadors de sala, els quals doncs, s'hi podran adreçar per preguntar doncs, tots els dubtes i totes les qüestions derivades de la visita guiada, perdó, de la visita lliure a l'exposició.
Molt bé. Suposo que aquest cap de setmana encara no, però a partir del que ve aviat trobarem ja les activitats vinculades al tema de l'exposició.
Sí.
Poc a poc. L'exposició està fins al juliol, o sigui, que tranquils.
Sí, així és. L'exposició la inaugurem el proper dimarts, però es podrà visitar CaixaForum Lleida fins al 25 de juliol. I durant aquest període hem organitzat diverses activitats per completar el corpus teòric de l'exposició, que a poc a poc doncs, estarà publicitat correctament i publicat en la nostra web i que a poc tindrem l'oportunitat d'anar anunciant en aquest programa.
Molt bé.
De fet, la setmana vinent
havíem d'iniciar les visites comentades a l'exposició per al públic escolar, perquè teníem diverses reserves, però les restriccions anunciades durant el dia d'ahir no ens permeten fer visites guiades a l'exposició encara. Tot i que l'equip de Caixa Forum Lleida, tots estem esperançats de que en un futur, sempre i quan doncs, les condicions ho permetin, puguem organitzar i programar doncs, visites guiades al públic escolar.
A més, és un d'aquells temes que jo crec que als escolars els hi farà molta gràcia, segur.
I tant.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Maribel, alguna activitat de cara a aquest cap de setmana?
No,
esteu amb tot potes amunt, esteu ultimant l'exposició.
Estem ultimant, però Caixa Forum Lleida està obert al públic i el públic pot entrar lliurement a preguntar qualsevol detall sobre la programació dels propers dies de Caixa Forum Lleida.
Molt bé, marxem cap a la Biblioteca Pública Antònia Capdevila. Vosaltres les restriccions aquestes, la mica que han modificat, que entraran en vigor a partir de dilluns, me sembla que no us canvien gaire la vida,
No, nosaltres continuem que no podem fer activitats presencials a la biblioteca i, bueno, per aquest motiu, per exemple, avui era també anunciar-vos que el cicle que fem de documental del mes, que són aquestes que passem aquests documentals que es presenten al Festival de Documentals de Barcelona i que en fem un cada mes, aquest mes el tornarem a fer en línia. Clar. La persona que vulgui veure el documental entren a la pàgina web de la biblioteca, s'apunten en un formulari web i nosaltres els enviem el codi per a visionar el documental des de casa. D'acord? Bueno. És durant 15 dies, ho poden fer com vulguin. Recordar també que tots els documentals que hi han passat a la biblioteca els tenim amb DVD a la biblioteca, vull dir que la persona que vulgui vindre a aquest concret encara no hi serà, però tots els de l'any passat i molts altres, tenim un apartat de documentals bastant ampli a la biblioteca i la persona que li agradi aquest gènere que pot venir a buscar-los.
Molt bé.
I com a cosa també que no podem fer presencial, m'agradaria també dir-vos, perquè ara estem molt contents de com ha quedat, hem fet un vídeo de difusió de l'àrea infantil a través d'una interpretació d'una noia que és la Lola l'exploradora, que visita la biblioteca i explica una mica tot el contingut de la biblioteca, els apartats que té, què signifiquen les icones que hi ha. Aquest vídeo l'hem fet per a les escoles, perquè si no, en aquest moment no poden vindre tampoc de visita escolar, si volen fer una activitat a l'escola, que puguin passar el vídeo de la biblioteca, i també per les famílies que puguin tenir clar tot el que fem. És un vídeo que el trobareu al nostre canal YouTube, es diu Lola l'exploradora, són 9 minuts i la veritat és que és un vídeo de difusió que n'estem molt contents de com ha quedat.
Bueno, és maco, i a més et porta la nostàlgia de que t'ensenyen llocs que abans hi passaves caminant i ara només els que esteu treballant el podeu gaudir. En fi, bueno, és el que ens ha tocat. Què hi farem? Tampoc cal donar més voltes a la història aquesta, perquè si no ens estarem lamentant tota la vida.
Recordar a la gent que la biblioteca està oberta per venir a buscar col·lecció, que això sí que és un accés lliure, que tothom que vulgui venir a buscar documents de lectura, revistes, llibres, pel·lícules, música, el que vulgui, pot venir a la biblioteca a buscar-los lliurement.
Molt bé, per cert, Antònia, durant aquesta setmana et faré una consulta privada, privada, però t'ho digues en públic, no, perquè em localitzis o em recomanis algú que llegeixi molt i tingui ganes de parlar per la ràdio, per explicar el que llegeix i les novetats i aquestes coses.
De quina edat voldràs?
He pensat, mira, guaita, no sé, ja, tu ja em proposes, però que tingui ganes de xerrar per la ràdio.
Perfecte.
Que volem començar a fer algun espai tranquil, així de
llibres.
Tranquil,
que en trobarem.
Vale. Antònia Capdevila, Maribel Tost i Puri Terrado, com sempre, un plaer veure-us. Que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies.
Bueno, deixem que passin les eleccions, però sí que és veritat que volem començar un espai en el que parlem també de llibres. I qui millor que una lectora, aquestes que devoren llibres i que ens pugui parlar de les novetats, que també n'hi ha, que se segueixen escrivint llibres, afortunadament, només faltaria. En fi, directes cap a les 2 de la tarda, ja no cal que... Bueno, no caldria, però jo t'ho torno a dir,
que recordis això de la distància física, la mascareta, dur la mascareta sempre, surts de casa, mascareta posada, que no ens agrada portar-la, escolta, això també ho tinc clar, jo el primer, però s'ha de portar sempre. La higiene de les mans, evita tocar res pel carrer, si toques doncs no passa res, però després rentar-se bé les mans, i si entres a un lloc tancat, que estigui ben ventilat, i si no, el mínim possible. I evidentment, sempre amb la mascareta, només faltaria, només faltaria. Directes cap a les 2 de la tarda, hem tancat aquesta primera setmana ja amb campanya electoral. La setmana vinent hi tornarem, de dilluns a divendres, de 12 i 20 a 2. T'espero aquí a Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez i la setmana que ve parlarem amb quatre candidats més de la demarcació de Lleida. Parlarem amb el candidat del PSC, parlarem amb el candidat de Ciutadans, parlarem amb la candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya i parlarem amb el candidat de Junts per Catalunya. Serà de dilluns a divendres a partir de 1:15 i ja l'altre diumenge ja tenim les eleccions i ja després ja podem passar plana o ja podem veure aviam com han quedat les històries, el Tetris que s'haurà de fer segurament, suma, resta, vine, t'ajunto, no t'ajunto, ja en parlarem això, que tindrem temps. Escolta, que passis un bon cap de setmana, però no et descuidis de gaudir ja d'avui mateix, del divendres, i el cap de setmana també, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. Dilluns hi tornem, 12 i 20, cuida't, una abraçada, salut.